L'antiga terra de Canaan, situada al sud-oest de l'anomenat creixent fèrtil, va ser des de temps immemorials terra de trànsit i punt intermig entre les naixents civilitzacions del riu Tigris i Eufrates d'una banda i la vall del Nil per l'altra. La regió va estar dividida en petites ciutats-estat o regnes locals independents com Moab, Edom, Judà, Israel, Aram o Fenícia, que van haver de fer front a les successives invasions en aquell moment dels imperis limítrofes, Egipte, Assíria o Babilònia, com dels nòmades àrabs o els pobles del mar, com els filisteus. En aquesta terra van veure la llum dos dels avenços més importants de la civilització occidental, l'alfabet semític, origen de molts alfabets antics i moderns, i un monoteisme del que provenen les religions abrahàmiques. També van veure néixer les primeres ciutats del món, com Jericó fa 7.000 anys, en plena revolució neolítica, i també un dels primers ports del món, l'antiga Jaffa. Avui, des del món obert d'estiu, viatgem cap a l'Orient Mitjà, cap a una regió del creixent fèrtil, cap a Israel. Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del món obert d'estiu, com sabeu, durant tot el mes d'agost, els dijous de 10 a 11 de la nit. Com saps, des d'aquí, des de Ràdio L'Hospitalet, el 96.3 de la FM, ens disposem a fer les maletes amb l'equipatge ben lleuger, però amb els 5 sentits desperts per viatjar a través de les zones i conèixer els pobles de la Terra. Avui farem un viatge diferent, on la música, la història i la cultura del nostre destí s'entrellacen amb l'experiència d'un viatger que va tenir l'oportunitat de conèixer algunes de les regions d'Israel i de participar en un dels cursos de cooperació sobre el terreny que organitza l'Assemblea de Cooperació per la Pau. Cada setmana volem cap a un país del món a través de l'experiència d'un viatger o viatgera que té ganes de compartir amb nosaltres el que va viure i veure. Somriures, aromes, paratges desconeguts, intercanvi cultural, música i, de vegades, conflictes. Tot això i molt més hi té cabuda, com sempre, en aquest avió radiofònic d'ús comunitari. Avui ens situem en territori del Pròxim Orient, un territori ple de riqueses culturals i amb més història de la que mai podrem consumir. Avui viatgem a Israel i per això també és inevitable parlar de Palestina. En la configuració de la nostra opinió pública occidental respecte del litigi àrabo-israelià o israelo-palestí, és a dir, allò que denominem potser amb optimisme el conflicte del Pròxim Orient, perquè, com sabeu, en aquella regió hi ha altres conflictes. Passa una cosa curiosa, tothom té o creu tenir una posició presa i definida sobre el contenciós, un punt de vista format, i ens sentim autoritzats i autoritzades de vegades a prendre partit en la confrontació entre Israel i Palestina. Ens costava més fer-ho a propòsit de la Guerra Civil Algeriana, per exemple, o de la crisi a la regió africana dels Grans Llacs. Ens costa sentenciar si la raó la tenen els tutsis o els hutus, i sense anar més lluny ni gosàvem prendre posició en la guerra del Congo. Avui intentarem no caure en tòpics ni prendre partit. Lluny d'això, ens endinsarem a conèixer una realitat distant des dels ulls d'un viatger que va tenir l'oportunitat de ser ara fa pocs dies a Israel i que anteriorment havia anat a conèixer la realitat palestina. Aprofitem avui també per recordar les víctimes, homes, dones i sobretot nens d'un bàndol i de l'altre, i també de molts conflictes oblidats d'arreu del món i sobretot els esforços de bona part de la societat civil d'aquests països en conflicte que intenten construir la pau. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotografies de cada un dels països als que hem viatjat, entra al nostre web www.coneixmon.org, la web ràdio del turisme responsable. Avui continuem amb la nostra missió nocturna i emprenem el vol al món obert d'estiu per somiar amb altres músiques, altres paisatges, colors, olors, gent i gaudir de l'experiència amb la companyia, com sempre, de Damià Caro, Gemma Canela, el nostre viatger protagonista avui, Gerard Cárdenas, i també l'Anna Rispa, responsable de l'àrea de sensibilització de l'Assemblea de Cooperació per la Pau. I com sempre, també el control tècnic J.R. Bermúdez i qui us parla, Marta Molina, de l'equip de Com Soc, Comunicació Social i SICOM, Solidaritat i Comunicació. Continuem, si us sembla, ara sí, a ritme de Klezmer, el setè viatge d'aquest estiu i aterrem, com dèiem, a terres del Pròxim Orient. El conflicte israelo-palestí és un dels més complexes de l'escenari internacional i una de les claus de la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El territori, conegut com a Palestina, és motiu d'una disputa des de fa quasi un segle i especialment arran de la creació de l'Estat d'Israel el 1948 i l'avortat naixement de l'Estat àrab palestí. En aquest conflicte es conjuguen elements diversos. Va néixer com la disputa per un territori entre dos moviments nacionals amb diferents projectes. Va provocar la intromissió de les potències durant la Guerra Freda. Amb el temps va implicar altres actors regionals, ocasionant conflictes bèl·lics, que s'ha complicat encara més en sumar-se al conflicte les ideologies, religions i també, cal dir-ho, el control dels recursos naturals. Al llarg dels anys s'han enfrontat principalment dues forces desiguals, l'Estat d'Israel i un moviment d'alliberament nacional, encarnat des de fa una trentena d'anys en l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Aquesta desigualtat ha permès que Israel ocupi el territori susceptible de ser la base de l'Estat palestí i mantingui sota el control militar a la població àrab autòctona, vulnerant els seus drets fonamentals. L'ocupació de Cisjordània, Gaza i el Mur de la Vergonya li han valgut a Israel, d'alguna manera, rebre la condemna de la comunitat internacional, encara que aquesta ha estat incapaç d'imposar les seves resolucions. Avui parlarem de la música, del menjar, de l'art, de la cultura, però sobretot de la història i també de pau, però sobretot de relacions humanes i d'intercanvi cultural. I ho farem amb el nostre viatger protagonista, Gerard Cárdenas i Anna Rispa, responsable de l'àrea de sensibilització de la CPP Catalunya. Bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
L'Assemblea de Cooperació per la Pau va començar a treballar al Pròxim Orient el 1993 a Palestina. El Tractat d'Oslo prometia l'establiment immediat i el reconeixement de l'Estat palestí i la CPP va començar a treballar amb la Mitja Lluna Vermella Palestina i avui desenvolupa la seva tasca en tots dos departaments, el de Cisjordània i a la Franja de Gaza. Moltes gràcies, Gerard i Anna, per ser avui amb nosaltres i compartir aquest viatge. Gerard, abans de res, m'agradaria que ens definissis en una frase com vas viure aquesta experiència que vas viure a Israel.
Doncs va ser una experiència molt gratificant perquè és poder estar als dos països, observar el conflicte de primera mà, i com has dit tu, és la terra dels olors, de les llums, de les tardes, de tot això que és quasi màgic. I poder observar des d'una part la Palestina com la població ho passa malament o va tirant com pot, i des de la banda d'Israel com quasi fan vida normal sense ser conscients del que tenen al costat.
Estem escoltant, com sempre, música triada per l'ocasió. Hem començat amb el gènere klezmer, íntimament lligat al yiddish, pel seu to alegre, molt adequat per les celebracions. Avui no és que estiguem precisament de celebració, però volíem donar una banda sonora diferent a aquest país, que de fet també té moltíssima llum i molt color. El klezmer es va unir molt bé amb el haidisme, moviment que, com la càbala, va suposar un estímul intel·lectual en un judaisme estancat en la rigidesa, la llei i la figura del rabí. Fundat per Baal Shem, el haidisme va néixer a principis del segle XVIII a Polònia amb la finalitat d'evitar que la il·lustració seduís la jove comunitat jueva. Per això promulgava que per servir a Déu res millor que l'alegria, ja que la melanconia i l'avorriment s'allunyaven d'ell. El klezmer té aquest to optimista. Els instruments bàsics del klezmer contemporani són tres, encara que diuen que antigament eren instruments de corda, vent i percussió. Els klezmorin eren els trobadors de la música popular jueva a l'edat mitjana. Eren gent de mala reputació, músics nòmades, amants del vi i les dones. Ells eren, tot i estar mal vistos, l'únic recurs de les viles i els guetos jueus per poder celebrar coses diferents amb alegria. La paraula klezmer i els seus derivats eren, de fet, insults, encara que, en realitat, el significat etimològic de la paraula és una combinació de dos termes en hebreu: klei, que significa instrument, i zemer, que significa cançó. De fet, en una traducció simple, podríem dir que significa recipient de cançons. Com diu el gran clarinetista Giora Fiedman, autor de la música que estem escoltant, un klezmer, referint-se al músic, no fa música, sinó que parla i resa a través dels seus instruments. Tenim més sorpreses musicals també preparades avui, però si us sembla, abans de començar a parlar amb en Gerard i l'Anna, comencem fent la radiografia del país. Ara sí, amb Damià Caro, què tal?
Molt bona nit, Marta.
Com va?
Molt bé, amb ganes d'experimentar aquest viatge humà cap a aquests dos territoris, Israel i Palestina, des d'aquesta aproximació humana que ens farà el Gerard.
A tu t'agrada la música klezmer?
A mi m'agrada, jo la desconeixia, sóc bastant ignorant en molts sentits i en aquest sentit musical d'Israel també, i no coneixia pas, i m'ha agradat. La música dels Balcans és una música molt alegre, i Israel no sé què sigui dels Balcans, és de l'Orient Mitjà, però té les seves influències, no?
Té, la Mediterrània.
Aquest ritme.
Escolta'm, Damià, continuarem escoltant klezmer i altres músiques, i si et sembla, comencem i li fem la radiografia corresponent per situar-nos.
Som-hi.
Estat.
El nom oficial és Estat d'Israel.
President actual.
El president actual és Shimon Peres, qui a l'any 1994, conjuntament amb Isaac Rabin i Yasser Arafat, va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau. El primer ministre israelià és Benjamin Netanyahu, qui ja va ocupar el mateix càrrec en el període del 1996 al 1999.
capital?
Des del 1950, Israel considera la part occidental de Jerusalem la seva capital oficial. Jerusalem és considerada una ciutat sagrada per tres de les grans religions monoteístes: el judaïsme, el cristianisme i l'islam.
Llengua?
Els idiomes oficials d'Israel són l'hebreu i l'àrab.
Situació geogràfica?
Israel és un país de l'Orient Mitjà localitzat a la regió oriental del Mar Mediterrani. Limita amb el Líban al nord, frontera reconeguda oficialment per l'ONU després de la retirada israeliana del sud d'aquest país, amb Jordània a l'est i amb Egipte al sud, amb dues fronteres reconegudes a partir dels acords de pau signats amb els dos estats. Encara que no s'han fixat les seves fronteres amb Síria ni amb l'Autoritat Nacional Palestina a la zona de Judea i Samària, la comunitat internacional considera com frontera a la línia verda les fronteres, de fet, del 4 de juny del 1967, just abans de la Guerra dels Sis Dies.
Superfície.
Més de 20.000 quilòmetres quadrats. Israel ocupa una superfície inferior a la de Catalunya. A Israel es distingeixen tres regions d'oest a est: la plana litoral mediterrània, la serralada central i la vall del Jordà, que és la depressió més profunda de la Terra. A més, hem de sumar el desert del Negev, una regió de planes i muntanyes de calcari situat al sud d'Israel.
Clima.
Encara que en general predomina el clima tipus mediterrani, existeix una enorme varietat de microclimes: moderat a l'alta Galilea, mediterrani a la costa, subtropical a la depressió del Mar Mort i desèrtic al Negev. Malgrat tot, podem identificar dues estacions: estiu, de maig a novembre, i hivern, de novembre a abril. Humit especialment a la costa i en ocasions fred, particularment a la zona de Jerusalem.
Població.
Més de 7 milions d'habitants.
Religió.
Israel és l'únic país del món on la major part de la població és de religió jueva. La minoria està formada per comunitats musulmanes i cristianes.
Economia.
En poques dècades, l'economia d'Israel, que en el seu temps va ser de pastors i camperols, ha passat a l'avantguarda de l'era de la informació. Si aleshores dominaven a les exportacions del país les collites de cítrics, avui els primers de la llista són els béns industrials, especialment els equips de comunicacions, el programari, els equips mèdics i les tecnologies agrícoles. יש לי חברה ואני אוהב אותה ומשתדל תמיד להיות איתה יוצאים לרחוב אני שם מפטר שהביא עושה דפיקות עם נעלי עקב גם בשוק סואן
יש לי חברה és el nom, el títol, diguem, d'aquesta cançó. Són els típics, també procedents d'Israel. Avui estem coneixent la música, la cultura, el paisatge, com dèiem, els colors, les olors, també la història i la gent d'Israel. I ho farem, com dèiem, a través d'en Gerard i també de l'Anna Rispa, responsable de l'àrea de sensibilització de l'ACPP Catalunya, Assemblea de Cooperació per la Pau. Bona nit, Anna.
Hola, bona nit.
Avui estem viatjant cap a Israel i, entre altres raons, ho fem també perquè volem conèixer les propostes que vosaltres feu. Quines són les vostres lluites o les vostres àrees d'actuació, una mica?
En Assemblea de Cooperació per la Pau treballem amb dues dimensions. Treballem amb l'àmbit de la cooperació, que vindria a ser projectes de cooperació a terreny, i treballem també l'àrea nord amb acció social, perquè entenem que tot desenvolupament s'han de treballar les dues parts, tant a les societats del nord com al sud.
I quina seria, com perquè la gent ens entengui, aquests cursos de cooperació sobre el terreny? Què vol dir?
Els cursos de cooperació sobre terreny són uns cursos que combinen la part teòrica i pràctica de la gestió de projectes. És un curs que treballa tant la identificació com l'execució, la formulació i l'avaluació de projectes, amb l'avantatge de que es realitzen a terreny. Llavors es pot participar d'aquesta identificació, es pot visitar els projectes, es pot parlar amb les contraparts, veure els efectes d'aquests projectes, la realitat d'aquests projectes in situ.
I en aquests cursos hi va una persona sola, hi va més gent normalment?
No, aquests cursos s'organitzen a nivell estatal, en coordinació amb les diferents delegacions que tenim a Espanya, i realitzen els diferents països on treballem, i llavors solen ser uns cursos d'unes, depèn del curs també, per exemple el de Palestina i Israel són unes 5 persones les que hi van,
però juntes sempre,
juntes, mm-hmm. Sí, però a Guatemala per exemple són dos cursos, un al juliol i l'altre agost, i cada curs consta en 20 persones. Mm-hmm.
Damià, volies comentar alguna cosa?
Sí, molt content d'avui poder compartir aquest curs de cooperació a Israel i Palestina. I bé, els oients ja saben que Israel i Palestina és un dels territoris amb els quals treballeu, però també hi ha d'altres de territoris, no? Mm. Quins són aquests altres?
Treballem al que és l'àrea Carib, treballem a Àfrica subsahariana, Magreb, Centroamèrica i Pròxim Orient, concretament en països.
A Coneix Montponorc podreu escoltar doncs l'experiència de Laia Pibernat, que va anar a República Dominicana i que va passar per Ràdio 4, i la Sònia Villoro va passar fa un temps també per compartir un curs de cooperació sobre el terreny també a Tunísia.
També.
O sigui que si teniu ganes de recuperar aquestes dues experiències, ho podeu fer, però quedeu-vos amb l'experiència que avui compartirà amb nosaltres el Gerard Cárdenas.
Exactament, i res, dir-vos també que teniu tota aquesta informació que ens comentava l'Anna també en una pàgina web, www.acpp.com. Allà trobareu múltiples coses de les que ells realitzen, accions, les delegacions que hi ha, quin és, com podeu contactar amb ells, projectes que també tenen amb la Unió Europea, butlletins electrònics, comunicats, etc, etc. Anna, moltíssimes gràcies per acostar-nos una mica més a l'Assemblea de Cooperació per la Pau. Gràcies per ser aquí avui i segurament ens retrobarem un altre dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Avui estem viatjant cap a Israel, de la mà de l'Assemblea de Cooperació per la Pau. Hem parlat amb l'Anna Rispa, representant de l'entitat, i ara volem parlar amb en Gerard Cárdenas, protagonista també del Món Obert d'avui. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gerard, quan i per què decideixes embarcar-te en aquesta aventura?
Doncs era un viatge que jo tenia en ment ja fa temps, però com sabeu hi han hagut diferents problemes, diferents crisis a la zona durant els últims 2-3 anys i he tingut de posposar el viatge, i quan ACPP em va plantejar l'oferta de fer un curs de cooperació sobre el terreny, ho vaig trobar molt interessant perquè treballaven tant a Israel com a Palestina, i crec que això és una oportunitat única per formar-te una visió més o menys objectiva.
Més o menys objectiu. És difícil, ho dèiem a l'inici del programa d'avui, que ens ha costat també preparar-lo, no? És un tema delicat, diguem-ne, no? Perquè tu acabes d'arribar ara, de fet, d'aquest viatge a Israel,
sí,
d'aquest curs de cooperació sobre el terreny, però ja havies anat anteriorment a Palestina, també amb l'Assemblea de Cooperació per la Pau?
No, era la primera vegada que anava a Palestina. Havia estat a altres zones de... Havia estat al Magreb, per exemple, i és una cultura que a mi m'atrau molt. I doncs Palestina hi volia anar bàsicament perquè és una oportunitat única poder ser allà i veure-ho de primera mà.
Exacte, vas poder veure i viure en primera persona les característiques del conflicte una mica, no? Què significa per tu, Gerard, fomentar la cultura de pau?
Per mi, fomentar la cultura de pau vol dir treballar especialment amb la gent jove, amb els nens, i acostar les dues parts perquè es comprenguin, perquè fins i tot poden tenir interessos comuns moltes vegades, i per trencar tot aquest sistema psicològic d'odi que des de dalt volen inculcar a les noves generacions. Llavors és molt important per això treballar amb la gent jove, perquè tenen capacitat de canviar d'opinió i doncs, poder veure que ni el palestí és un dimoni ni el jueu també és un dimoni.
Exacte. Tu vas estar a quina regió exactament?
Jo he estat viatjant durant 21 dies. Mm-hmm. Primer, les primeres setmanes per tota Cisjordània. A Gaza no vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi perquè és molt difícil entrar. I les últimes setmanes del viatge vaig estar viatjant per Israel, reunint-me amb diferents entitats, amb diferents organitzacions, també amb tenir la capacitat, l'oportunitat de parlar amb la població civil dels dos bàndols.
Perquè hi ha aquesta voluntat, de fet, de la societat civil, com a mínim allà, moviments de dones, potser, contra la guerra, etc., que estan construint la pau, o aquest, diguem, és el seu objectiu, el seu lema.
I tant. Es podria dir que els palestins ho han de fer perquè no tenen res a perdre, i la part israelí hi va haver un fet que va fer canviar molt les coses, que van ser els últims atemptats, els últims atacs a Gaza aquest Nadal passat, i això ha fet canviar molt la mentalitat de certa gent dins d'Israel i adonar-se'n de que porten 61 anys, diria, de conflicte, i que això ha d'arribar un moment que ha d'arribar la pau. I jo crec que actualment ha estat bon moment per anar-hi, perquè es veu, es nota com dins de les dues bandes les coses estan canviant i potser sí que hi ha un apropament. El hadath tarikhi. Bism el sha'b el arabi. Bism el sha'b el arabi. Ya man amantum bil madad. La nusawim ala hurriyatina. La iqta'. لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها. Escoltem el grup DAM i el seu nou àlbum Dedication. Diuen que és una de les bandes, diguem, de les promeses del panorama musical palestí, en aquest cas, Tamer Nafar, Suel Nafar i Mohamed Jerry. Fan un hip-hop enganxós que intenta transmetre les seves idees respecte al conflicte palestí-israelià, els drets de les dones, i també parlen de canvi social. Ells es defineixen com un exemple de fusió d'Occident i Orient. Els ritmes hip-hoperos dominen, de fet, la part musical, juntament amb alguns elements de tradició àrab. La força de les seves veus per la transmissió dels missatges es veu reforçada, sobretot en aquest disc, per alguns cors de veus infantils que intensifiquen la seva vessant social. Gerard, allà escoltaves música? Sí, escoltàvem música bàsicament viatjant amb el cotxe i passant checkpoints, però era música més tradicional que aquesta, ho haig de dir, música palestina.
Més tradicional. I ens saps dir algun nom, alguna història que et soni? No.
El que estava de moda al moment, també haig de dir que escolten molta música de fora. El que estava de moda era un senyor que es deia George Wassouf, diria, que és un cantant que els agrada bastant i és de Síria.
És de Síria. Escolta'm, Gerard, i quin tipus de gent et trobes per la regió on vas estar?
Doncs dins d'Israel... Israel és un país que hi ha molts contrastos. Tenen costa, tenen desert, tenen una zona central bastant àrida. Llavors, és veritat que tota la població, bueno, la majoria de població israeliana, té un nivell de vida bastant alt, totes les regions que he dit, especialment els que viuen a la costa, com a Tel Aviv i a Haifa, tenen un nivell d'educació alt, Llavors, si viatges per Nazaret, per exemple, que és més, una zona més central, et trobaràs més part de població àrab que jueva, però són àrabs cristians. Llavors, si te'n vas cap a la costa, cap a Tel Aviv o Haifa, són ciutats molt modernes, amb un clima molt semblant a Barcelona, amb edificis molt alts, la gent va a la platja, són molt... són com més liberals, podríem dir. Llavors és pràcticament on es viu millor d'Israel, diríem.
I aquesta, i la vida religiosa? Com és la vida religiosa dins allà?
La
realment
religió...
ho impregna tot?
Evidentment, la religió ho impregna tot, tant a Israel com a Palestina. És molt comú, molt habitual veure doncs, la població jueva. Es nota més en els nois com van vestits amb la indumentària. El kipà és pràcticament obligatori. El kipà és aquell, com aquesta espècie de sombreret que porten al cap, que simbolitza Déu. Déu està per sobre de tot.
Per sobre de tot.
Llavors, hi ha gent que es vesteix més... o sigui, ho veus més, que va vestida tradicional, amb la jaqueta negra, la samarreta blanca a sota, però hi ha gent que potser no ho vol mostrar tant i ho porta a sota d'una samarreta. O... Però la indumentària és en un 90% present a tota la població, sigui...
De qualsevol edat,
de qualsevol
gent jove,
edat.
Gent gran...
Exacte.
Ara estem escoltant Yasmin Levy. Potser aquí la coneixem més perquè ha vingut diverses vegades a casa nostra. Ella deia que tenia una missió divina per complir, que era salvar el llenguatge ladino, que es diu. Quan els jueus van ser expulsats d'Espanya, el 1492 van endur-se amb ells l'idioma que havien après i aviat el van fusionar amb altres dialectes i idiomes locals propis dels llocs d'acollida. D'aquesta mescla especial va sorgir el ladino, una llengua que sembla tristament abocada a la desaparició, perquè per nosaltres, de fet, qualsevol llengua que es pari de parlar és trist. De totes maneres, la música podria potser, segons ens explica Yasmin Levy, modificar aquest destí. Que pena, que cançons sefardites acompanyades apenes d'una guitarra i el que li dèiem, el plor d'alguns instruments tradicionals turcs, com el violí i l'oud. Ella va aprendre a tocar el piano i durant aquests anys va acompanyar a la seva mare, una cantant molt famosa a Israel. Gerard, no sé si tu... Ara estava intentant fer allò un lligam per la Mediterrània, de músiques, de ritmes, que et sembla una mica allò flamencat, mesclat amb coses turques, amb coses d'Israel, de Palestina... De fet, és això, és un encreuament de diverses cultures, de diverses històries, no?, en aquest país, aquests països, no sé com dir-ho ja.
Sí, de fet, la població israeliana, és població provinent de tots els llocs del món, d'Europa, de Sud-amèrica, d'Àfrica, d'Àsia, i suposo que això es tradueix també amb la música. És a dir, és tot molt multicultural.
Exacte, mira, no hem trobat una altra paraula, però de fet aquesta és, se diu i molt. De fet, no sé si en la gastronomia passa el mateix.
Sí, hi ha moltes coses que la gastronomia jueva suposo que ha incorporat... de la gastronomia àrab, perquè els menús no són molt diferents. L'única cosa que diferencia la gastronomia jueva és que tot ha de ser kosher.
Exacte.
És a dir, tot ha de passar pel vestit blau del rabí d'Israel.
Tot està determinat també en la gastronomia, no?, per aquestes lleis religioses.
Exacte.
Tampoc no se'ls permet menjar porc, em sembla.
No se'ls permet menjar porc, ni peix amb espines, i alguna altra cosa que no acabo de tenir clara.
Bueno, diverses coses. També tenen prohibit cuinar durant el sàbat, com moltes altres coses. Tu vas viure segurament un sàbat, no?
Sí, és una cosa molt curiosa perquè, per exemple, si passeges per Jerusalem, el sàbat no veus cap jueu al carrer i se'ls prohibeix fer ús de tecnologia, conduir i moltes altres coses.
Després d'escoltar aquest programa, el 96.3 de la FM, podreu tornar a escoltar els consells dels viatgers i veure les fotografies que compartiran amb nosaltres. Gerard, clar, saps què passa? Que aquestes coses sempre necessitaríem molt més temps per continuar parlant amb tu i explicant aquest viatge que vas fer a Israel i aquesta vivència que vas tenir. A mi m'agradaria que ens expliquessis allò que ens ha quedat al tinter, aquelles coses que s'han de dir que la gent ha de saber d'aquesta regió.
Doncs, aviam, qui viatgi a Israel no pot deixar de banda que està viatjant a un país on hi ha conflicte, que és un conflicte latent, que té espurnes de conflictivitat, de violència, que és el que nosaltres rebem aquí, però que hi ha tot un entramat psicològic que jo aconsellaria que qui viatgi a Israel sigui conscient d'això, i viatjar a Palestina no és perillós, i jo animo tothom a que hi vagi i ho vegi de primera mà.
Conserves alguna relació amb algú d'allà? T'escrius? Has intentat mantenir contacte? O simplement tens tantes ganes de tornar-hi que d'aquí uns quants dies i tornes?
Espero tornar-hi aviat, però sí que mantinc el contacte tant amb israelins com amb palestins. No són tan diferents. Tenen un cor que no els hi cap al pit, i doncs això, jo mantenc la relació perquè els dos els interessa que s'expliqui a Europa el que està passant, i els dos, en el fons, tenen ganes de viure tranquils i en pau.
I ells es coneixen entre ells?
No es coneixen entre ells. Sí que he conegut israelins jueus que no tenen cap problema en relacionar-se amb palestins, i a l'inrevés, evidentment, com a totes les zones del món hi ha de tot, en aquest cas està una mica més radicalitzat, però hi ha gent de tot tipus.
Doncs esperem de tot cor nosaltres també que algun dia et puguis prendre un te amb aquests dos amics d'Israel i de Palestina.
Esperem.
Gerard, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i per haver compartit aquesta experiència. Avui un programa molt especial.
A vosaltres, un plaer.
En aquest programa de ràdio, aquí a Ràdio L'Hospitalet, que, com sabeu, és l'únic programa de ràdio que s'acosta als pobles de la Terra d'una manera responsable, ens agradaria tenir més temps per gaudir de la conversa i de la música, però, com dèiem, estem arribant ja a la recta final del programa. Hem acomiadat ja el Gerard, però avui hem estat xerrant mentre sonava la música i ens han quedat algunes qüestions pendents que jo no voldria que es quedessin en el tinter. Per això li he dit al Gerard que es quedés i que ens parlés una mica del que ens estava explicant ara, que vosaltres no he pogut sentir. Ens parlava de la vida a Jerusalem. Com és viure allà?
Doncs Jerusalem és considerada la capital pels dos països. Bueno, per Israel, que és un país, Palestina encara no. I és una ciutat preciosa, on aconsello que et quedis fins al vespre, quan cau el sol enlluerna la mesquita principal de Jerusalem i brilla, i és un plaer estar allà. Una ciutat plenament multicultural, hi ha religions de les tres religions monoteístes. És impossible caminar sense trobar-te doncs una, un lloc sant i en, certs, en certes etapes del dia, sobretot l'hora dels resos, es formen mars de gent que va doncs, a resar al mur de les Lamentacions o a la mesquita de l'Axa o al Sant Sepulcre, i realment és una ciutat plena de llum i plena d'olors, de colors, i és magnífic. Et sents pràcticament com si estiguessis al centre de les religions, al centre del món.
Ara suposo que enteneu per què he tornat a convidar el Gerard, perquè ens tornés a explicar com és la vida a Jerusalem. Gràcies a ell i també gràcies a l'Anna Rispa hem pogut conèixer més de prop Israel i aquesta realitat, aquest conflicte que cada vegada doncs, esperem que es vagi gustant més a la pau i a la resolució i que, com dèiem abans, es puguin asseure i prendre's un te tranquil·lament cadascú amb les seves religions, amb les seves històries, però junts. Moltes gràcies. I ara, com dèiem, com cada nit és l'hora, ara sí, ha arribat l'hora del conte. Com cada estiu tenim la secció dedicada als contes del món, un viatge literari, en aquest cas a càrrec de la Gemma Canela. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Qui ens has portat avui?
Doncs avui em fa molta il·lusió perquè us he portat un conte que m'ha explicat un amic meu que és d'Israel, però ell és de Bakú al Garbie, que és un dels pocs llocs o un dels llocs àrabs, musulmans, que està a prop de Cisjordània. I a mi doncs, em feia especial il·lusió portar doncs, un conte que reflecteix també una realitat d'Israel, no? Que és la gent palestina i àrab musulmana que viu allà.
Exacte. Gemma, com es titula?
Es titula En Yoha i la Mula.
Doncs som-hi.
Fa un temps expliquen que en Yoha volia anar a comprar al mercat. El noi va decidir que l'acompanyés la seva mula, així que va sortir de casa i amb l'animal al costat es va dirigir cap al mercat. Quan ja portava una estona caminant, es va trobar un home que escandalitzat li digué: «Però per què vas al costat de la mula? El camí és llarg i pesat, fa molta calor. Podries pujar-te al seu llom i així arribar al mercat sense cansar-te. A més, les mules estan per carregar pes». Després de sentir les paraules d'aquell home, en Yoha va reflexionar i va pensar que potser el senyor tenia raó. Així que sense pensar-s'ho dues vegades, va continuar el camí assegut damunt de la mula. Però més tard, va creuar-se amb una dona que al veure el noi al llom de l'animal es va indignar. «Però què fas damunt de la pobra mula? Quina manera d'aprofitar-te d'aquest pobre animal! No has vist com n'està de cansada? Sembla mentida, un noi tan jove i fort com tu, a sobre d'una mula indefensa com aquesta. Vergonya t'hauria de fer». El noi, avergonyit, esclar, després d'haver aguantat aquell xàfec, va decidir baixar i ser ell qui carregués la mula a les seves espatlles. Va ser llavors quan va trobar un grup de nens que en aquell moment jugaven pel carrer. Aquests, en veure en Yoha amb la mula a coll i bé, van esclatar a riure i durant una bona estona van estar burlant-se del noi. «Mira que n'ets de ruc! Més ruc que la pròpia mula! Quin ridícul això de veure un noi portant a les seves espatlles un animal que a més és molt més gran que ell. S'han de tenir poques llums per fer això». Llavors en Yoha, que ja estava cansat de veure com tothom el criticava fes el que fes, va prendre una gran lliçó. I és que les nostres accions mai podran satisfer a totes les persones. Per tant, és important fer el que el nostre cor i la nostra consciència ens digui. I amb aquesta reflexió va ser com en Joja va arribar al mercat al costat de la seva mula, que era com havia decidit anar-hi des d'un principi.
Ich will gar nicht trinken. Ich such mir einen Schatten. Die Sonne backt da rein, so heiß. Meine Haare...
Gemma, no podia ser d'una altra manera, però m'ha agradat moltíssim el conte.
A mi la veritat és que també, eh?
Aquest conte te'l van explicar oralment, diguem, i tu has fet aquí una adaptació magnífica, per cert. Felicitats per la feina.
I gràcies a l'Ahmed, que gràcies a ell doncs, hem rebut aquest conte.
Quina seria una mica la lectura, el que en diríem la moraleja d'aquest conte?
Una mica és el que explicava el conte, no? Aquest fet doncs, de també doncs, defensar la pròpia identitat i no deixar-se influenciar de vegades pels altres, i bé, que si un fa les coses amb el que el cor li diu i amb bona intenció, doncs no es pot equivocar, no?
Moltíssimes gràcies, Gemma. Ens sentim la setmana vinent. Avui hem viatjat a Israel amb l'Assemblea de Cooperació per la Pau. Ha estat el setè viatge del Món Obert d'estiu de l'any 2009 i hem tingut amb nosaltres en Gerard Cárdenas i l'Anna Rispa. Hem escoltat també klezmer, hip-hop protesta, palestí en aquest cas, rock i també altres músiques que han conformat el paisatge sonor del programa d'avui. Músiques sempre triades amb cura perquè sabem que la música dona veu als qui no entenen. Avui hem conegut una mica la història, la música, la gent i el paisatge d'Israel. També aquesta voluntat d'afirmar la pau, un país que ha viscut i viu conflictes i que esperem i desitgem que la pau arribi en breu. Acabem avui amb la música de Blackfield. És un grup de música fundat per Steve Wilson i Aviv Geffen. Aviv Geffen, israelià, considera la seva música com una arma pacífica. Ella ha titllat literalment les conquestes israelianes als territoris ocupats com una úlcera cancerígena al cos d'Israel. Ell s'ha declarat en contra de l'ocupació, dient que no necessiten aquests territoris i que haurien de cedir també Jerusalem Est als palestins. Aquesta és la proposta d'Aviv Geffen, que s'identifica, com heu pogut veure, amb l'extrema esquerra de la política israeliana. Amb ell us deixem. Així doncs, ens trobem el proper dijous a les 22 hores aquí a Ràdio L'Hospitalet, al 96.3 de la FM. Recordeu que durant la setmana estaran ja a la vostra disposició les fotografies del nostre viatger d'avui i el podcast del programa a la nostra web www.coneixmon.org. Crítiques, comentaris, consells, podeu fer-nos-els arribar a través de l'adreça de correu electrònic del programa info@coneixmon.org. Ens han acompanyat, com sempre, Damià Caro, Gemma Canela, J.R. Bermúdez de les Vies de So i qui us parla, Marta Molina. Ens trobem la setmana vinent. Serà, recordeu, dijous, a partir de les 10 de la nit, aquí a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet, 96.3 de la FM. No hi falteu.
she was.